Amb el professor de filosofia, Pere Martí, cada 15 dies reflexionem, analitzem, ens fem preguntes, no sempre buscant respostes. I avui només arribar m'ha dit, Sílvia, avui vinc amb afirmacions. Avui no seran preguntes. Bon dia, Pere.
Bé, sí, ens farem preguntes, però les respondrem de manera bastant, bastant categòrica.
Això no sol ser habitual en aquest espai.
No, i això és realment infreqüent, perquè bueno, saps molt bé que acostumo a comentar que les preguntes que ens fem, que les problemàtiques que abordem, difícilment tenen respostes categòriques. I el que fem aquí és buscar doncs, aquells elements qüestionables en aquest tipus de respostes. Però en aquest cas veurem que hi ha algunes anàlisis, algunes afirmacions que s'han fet al llarg dels últims temps que sí que poden ser descartades, crec, de manera bastant, bastant categòrica, però no hi dediquem més temps a...
Ja anem directes a barraca.
I anem perquè...
Parlem del català.
Sí, és un programa sobre llengua. Resulta que fa molt poc, aquí a la Franca, hem tingut una nova edició del Repensem-nos sobre el tema de la llengua. I, a més, hi ha hagut un epíleg molt interessant, que ha estat un taller sobre hàbits lingüístics a càrrec del professor de la Universitat de València, Ferran Suay, i de tot plegat, de tot això, en un terreny on acostuma a imperar el gris, no? Allò de veure què dius, no fos cas que prenguéssim mal, doncs aquesta vegada crec que de tot plegat en podem treure algunes afirmacions prou sòlides com per... que les tinguem en compte. Ja hem dit abans que això no és costum d'aquest programa i justament parlant d'aquestes qüestions, de si hi ha afirmacions o veritats que puguin ser més o menys incontestables, doncs potser caldrà dedicar-hi un programa a parlar de veritat, opinió, pressupòsits, principis, perquè tot això és l'univers en el qual ens movem habitualment i potser a vegades doncs, parar un moment i explicar doncs, quines són les diferències entre una cosa i l'altra pot ser útil.
Queda anotat.
Queda anotat.
A la llista de pendents.
Doncs bé, com diu aquell, anem a mirar de posar una mica de llum en la foscor.
En la foscor del català.
Sí. Ja recentment vam dedicar un programa a la Carme Junyent, que com a franc tiradora ja va començar a obrir traça en aquest terreny.
El primer de la temporada.
El primer de la temporada. I en aquest mateix programa, on glosàrem la valentia de la Carme Junyent, doncs vam parlar també d'un altre escriptor, un altre intel·lectual, Jordi Martí Montllau, que deia que en el seu llibre trobaries algunes respostes a preguntes d'aquestes que generen desassossec, no? Com, per exemple, si el bilingüisme és una riquesa pels catalans. Ella deia en aquell moment que en aquell llibre hi havia respostes categòriques a aquesta i altres preguntes, però ja hi arribarem, perquè per una qüestió d'ordre expositiu, avui sí que intentaré anar una cosa darrere l'altra. I per fins i tot deixar-ho el més clar possible, ho numeraré, ho quantificaré. Per tant, comencem. Som-hi. Primera certesa. Ja podem dir que hem fet una primera constatació que no té volta de full. Tant en l'àmbit escolar, on ha costat molt de reconèixer, com en l'àmbit social en general, el català està en retrocés. I no només en coneixement, sinó especialment en el seu ús social. Primera certesa. Aquest retrocés és degut, evidentment, a factors externs i interns. Hi ha hagut i hi ha decisions i actituds polítiques perfectament dissenyades per provocar aquest retrocés. També hi ha, però, factors externs de molt més difícil control, com pot ser la globalització, la immigració, xarxes i youtubers, plataformes, etc. Però... anem a pams. Què podem fer al respecte? Es pot revertir aquesta dinàmica de retrocés? El primer fonamental és fer un bon diagnòstic. Si no fem un bon diagnòstic, no hi ha res a fer. I per fer un bon diagnòstic hem de tenir el més clar possible el terreny de joc en el que ens movem, perquè aquí sí que podem constatar que s'han anat estenent una sèrie de veritats aparentment incontestables, que en realitat sí que són contestables i qüestionables, i fins i tot podem dir que són directament falses. I la manera com s'han anat introduint i han anat, diguem-ne, colonitzant el marc mental que tots tenim sobre la llengua, és una de les raons que explica aquest retrocés. No és l'única, però és una de les raons. Per tant, caldrà desvelar aquest caràcter fal·laç d'aquestes suposades veritats. Som-hi, perquè avui...
Hi ha teca.
Ja tenim molta teca per endavant. Un primer tema en el qual hi ha molt de confusionisme és el bilingüisme, abans l'hem citat. Per tant, començarem amb l'anàlisi del bilingüisme a Catalunya. Però per poder fer aquesta anàlisi a fons i amb coneixement de causa, ens cal introduir una noció que és bastant comuna avui dia, però que és d'un cert caràcter tècnic, que és el joc de suma zero. Suposo que un cop això han sentit parlar. Què és això del joc de suma zero? Hem de prendre consciència que en el fenomen de les llengües i de la seva convivència, aquest fenomen sempre és de suma zero. Aquesta és una noció que ve de la teoria de jocs, que és un dels camps d'estudi de la matemàtica, però que té a veure amb les interaccions socials. En teoria de jocs, un joc de suma nul·la és aquell en el qual els beneficis o les pèrdues d'un jugador queden exactament equilibrades per les pèrdues o els beneficis dels altres jugadors. Quan un guanya, l'altre perd. Quan un perd, l'altre guanya.
I la balança s'equilibra.
I al final, si sumes beneficis i pèrdues, sempre el resultat és zero. Per això, popularment, es coneix joc de suma zero. L'exemple més senzill i pràctic és el del pastís. Si hi ha més d'una persona a repartir-se un pastís, si n'hi toca més amb un, n'hi tocarà menys amb un altre. I això no té volta de full. És així. Apliquem això a la sociolingüística. En aquest cas, aquesta serà una noció importantíssima, la de fenomen de suma zero. El nombre de parlants i, per tant, de possibles intercanvis lingüístics en una comunitat és constant. És com la superfície del pastís. És un número limitat, determinat. El que pot canviar, el que pot variar, és quantes decisions lingüístiques, és a dir, quants parlants decideixen parlar en els seus actes comunicatius una llengua o decideixen parlar una altra. Si decideixen parlar-ne una, no parlaran l'altra. Per tant, al final el que pot variar és l'elecció que fem en el nostre acte comunicatiu de la llengua que farem servir. En una comunitat, doncs, si alguns parlants decideixen parlar una llengua, l'altra deixa de ser usada. Una llengua avança si l'altra retrocedeix. És a dir, li queda menys tros del pastís. El suma total no pot ser més que el total de parlants. Per tant, aquí no hi ha alternativa. Ara apliquem el cas del català. En el nostre cas, si el català ha retrocedit tan notablement, primera constatació que hem fet, és perquè hi ha hagut una altra llengua que ha avançat, que és el castellà. Si pretenem aconseguir que el català avanci en el seu ús social, això no pot ser sinó a costa de que el castellà retrocedeixi, és a dir, que deixi de ser triat com a llengua de comunicació pels parlants en els seus actes comunicatius. I ara fem una mica d'història per situar-nos, perquè aquest sembla un plantejament molt abstracte, però és molt, molt concret. Anem a les primeres èpoques de la transició. Què va passar en aquell moment? Doncs que, per raons històriques, que ara no venen al cas, però un dia podríem desenvolupar, es va acceptar un notable retrocés del castellà en la nostra comunitat de parlants, per exemple, a l'escola, per exemple, a l'administració i en molts altres llocs. Dic que es va acceptar no sense excepcions, eh? Hi va haver reaccions molt irades. Per exemple, si es recordaràs, perquè tu ets més jove, el manifiesto dels 2300, encapçalats per el sociòleg Amando de Miguel i Federico Jiménez Los Santos. Aquest sí que et sonarà.
El senyor Los Santos el conec prou.
Doncs ja hi va haver una reacció molt, molt forta per part d'una part de la societat catalana. Jo, per exemple, en aquell moment estava treballant, com sempre, després molts anys als instituts, i també en el meu sector hi va haver, doncs, batibull, hi va haver una certa polèmica quan es va decidir passar tota la documentació a ser escrita en català, quan es va exigir el nivell C a tots els professors per poder fer classes. Sembla que això ara l'administració s'ho torna a plantejar, per fi, que s'exigeixi el nivell C pels seus treballadors, veurem. Però en aquell moment, malgrat aquestes reticències, això va tirar endavant, hi va haver una assumpció força generalitzada i pacífica d'aquest retrocés. Però, com ja sabem molt bé, avui dia, perquè això s'ha manifestat molt, molt ostensiblement, l'actitud no és ni de lluny la mateixa que hi va haver en aquell moment. Ni per part dels castellanoparlants, ni per part dels representants polítics dels castellanoparlants, que són els que manen a l'Estat i que també sembla que són els que manen a Catalunya. Aquí també hi podríem trobar un clar paper diferencial del PSC de llavors i d'ara. En aquell moment li va costar una escissió del sector pseudo-intel·lectual més espanyolista, origen de Ciudadanos. Aquí hi trobaríem el senyor Francesc de Carreras, el senyor Boadella, el senyor Azúa, etc. Sí, com sigui, això és un fenomen que té ja dues o més dècades d'antiguitat, però sobretot en l'última dècada és on aquesta confrontació s'ha manifestat de manera molt més beligerant. Es pot dir que s'ha plantejat una campanya de reconquesta, realment, i té documents, un document molt il·lustratiu. Un senyor que es diu Francisco Caja, que va enviar una carta a Albert Rivera en la qual explicava com s'havia de fer aquesta reconquesta. S'havia de tornar a guanyar aquells espais que el castellà havia anat cedint al català. Per exemple, això ha estat molt clar en declaracions dels polítics, al Parlament, en les primeres èpoques del Parlament, no hi havia, el castellà era anecdòtic. Ara, el castellà està en presència ni més que el català. Funcionament habitual del Parlament, però on realment hi ha hagut el focus, on s'ha posat realment objectiu central de tota aquesta campanya de Ciudadanos i de tots els que l'han finançat i recolzat, ho sabem molt bé, és allà on van creure que hi havia el sector fonamental que podia generar més problemes perquè la llengua continués tirant endavant, que és l'ensenyament, l'escola, la immersió i els mitjans de comunicació. Constants campanyes politico-mediàtico-judicials de manera desaforada que tenen com a objectiu aconseguir que el català torni al lloc que ocupava en la dictadura. Això és el que escriu en aquella carta que mencionava abans. Conclusió. Si volem plantejar que el català recuperi terreny i pensem que això no portarà conflicte, perdoneu-me, però això és d'ingenus. Però, com que jo la ingenuïtat o l'estupidesa de tota la resta del món, excepte la meva, doncs és un parany en què no acostumo a caure, jo no crec que la resta del món siguin ingenus o estúpids. Aquí el que doncs, hem de veure és un intent conscient, programat, d'introduir confusionisme de tal manera que es mantingui allò que és l'objectiu real a aconseguir, que és el caràcter dominant o normalitzat de la llengua castellana al nostre país. Per tant, segona certesa, hem d'assumir el conflicte o renunciar a la nostra llengua? Perquè ningú renuncia a una situació de domini o de privilegi, és a dir, el seu tros més gran de pastís, sense algun tipus de resistència. I hem dit que els fenòmens lingüístics són de suma zero. Tercera certesa. Afirmar que en el cas del català el bilingüisme és una riquesa és de nou una fal·làcia. És un argument fals que es promou per aconseguir justament això, la desaparició del català o el manteniment del seu caràcter subordinat.
Doncs hem viscut sota aquesta premissa molts anys.
Sí, però ara llegiré una cita d'un lingüista molt conegut, dels més importants de la cultura catalana actual, i que és un senyor, era un senyor molt, molt moderat. Però ens deia això, sobre el bilingüisme. Diu, hi ha gent absolutament partidària del bilingüisme i enlloen els seus avantatges. Diuen en una altra llengua del tot respectable, et convé ser bilingüe, això és un enriquiment perquè et podràs comunicar amb molta més gent. I gairebé tothom diu que sí i es queden molt tranquils. Però qui remana el qui recomana el bilingüisme, si fos honest de debò, hauria de fer servir la versió dura de la recomanació, que és aquesta. Tu has de ser bilingüe perquè jo no estic disposat a ser-ho. Així doncs, si vols parlar amb mi, parla'm en la meva llengua. Sobre aquesta qüestió, el professor Jordi Martí Montllau ens ho aclareix, crec, de manera pràcticament definitiva. Diu Martí Montllau, els pobles no són bilingües, ho són els individus. Un individu pot ser bilingüe, monolingüe o poliglot. Però les comunitats lingüístiques naturalment bilingües no existeixen. Per què no existeixen? Per una qüestió elemental d'economia. Ningú fa l'esforç de parlar dues llengües si amb una en té prou. És una qüestió elemental. Les situacions de bilingüisme que són? Doncs situacions transitòries en les quals es produeix una situació de transició del domini d'una llengua dominant o de referència respecte a una altra llengua. Una llengua dominant o de referència és una llengua que es fa servir de forma habitual, també en diem llengües normalitzades. I aquí faria també un apunt, llengua habitual no és el mateix que llengua natural o llengua pròpia. Podem parlar de llengua pròpia del país o llengua imposada, i això no té per què ser l'habitual o la de referència. Aquesta és una discussió que ja va resoldre el nostre ínclit ex-rei, que fa un temps ja va dir «Nunca fue el castellano lengua de imposición». Però, de moment, deixem estar aquesta qüestió i tornem al fil principal que portàvem, perquè és important. En tota societat hi ha una llengua de referència, que és la que tothom fa servir de forma habitual, la que és escollida majoritàriament en els actes comunicatius, que dèiem abans. Però, com sabem, doncs, el món es mou, hi ha vicissituds polítiques, hi ha gent que doncs, conquereix territoris i es fa propietari del terreny, i llavors, quan arriba a un lloc, el primer que fa és imposar la seva llengua. Aquesta llengua passa a ser dominant. D'entrada, no és la de referència, perquè hi ha la llengua que s'usava de referència en aquell territori. Però, a mica en mica, si la dominació política continua, acaba convertint-se no només en llengua dominant, sinó en llengua de referència. Quan es donen períodes de bilingüisme? En aquest moment, en aquest procés en què s'està produint el pas de la dominació d'una llengua a passar de ser de referència una altra llengua. Per tant, una situació de bilingüisme no és una situació de cap riquesa social o col·lectiva, sinó més aviat una situació d'amenaça per la llengua de la societat dominada. Malgrat que individualment pot arribar a ser fins i tot considerat una riquesa, individualment. Fins i tot n'hi ha que parlen de riquesa neurolingüística, perquè parlar més llengua et fa tenir un cervell més desenvolupat. Però aquesta riquesa no deu ser tan extraordinàriament important quan els que són monolingües no es preocupen gaire de no tenir-la. Perquè tu pregunta-li, no cal en un castellà, pregunta-li en anglès què en pensa del bilingüisme. Bilingüisme.
A mi què m'expliques, no?
A mi què m'expliques del bilingüisme.
I si li preguntes a un nord-americà, li t'explico.
Ja, primer li has d'explicar el concepte.
Exacte.
I el mateix, i ara entraríem en una altra noció, és el que passa amb el plurilingüisme o multilingüisme, encara de manera més acusada, perquè si no hi ha societats naturalment bilingües, molt menys societats naturalment plurilingües. També, si escoltem el senyor Martí Montllau, ens diu que en una societat pot haver manifestacions plurilingües, privades i públiques, però al final sempre hi haurà una llengua que és la llengua de referència, la llengua normalitzada, que és la que es fa servir de manera més freqüent, més habitual entre els parlants i la que fan servir les autoritats per referir-se, per comunicar-se amb els ciutadans. Clar, quan es fan plantejaments plurilingües o multilingües, s'ha d'anar molt en compte, perquè la perspectiva del multilingüisme és la de la igualtat, de totes les llengües tenen els mateixos drets i condicions, etc. Però després, en la realitat, això oblida una cosa que pot ser molt perjudicial per a algunes llengües, per exemple, el català, que és que totes les llengües s'inscriuen en un context polític. I aquest context polític és el que explica la seva situació. Si aquesta llengua és una llengua subordinada, si és una llengua de referència, si és una llengua d'identificació. Per tant, si abordem seriosament el tema de la llengua, no podem desubicar-la de que existeix en un sistema de forces polítiques dins del qual totes les llengües, totes, juguen un paper polític. Si ens oblidem d'això, la nostra anàlisi no és correcta.
Coixeja.
Quarta certesa. I cinquena certesa, he parlat ara de passada de llengua d'identificació, perquè és una de les possibilitats d'una llengua de referència. No totes les llengües de referència són llengües d'identificació. Parlem de llengua d'identificació quan una llengua de referència serveix a una comunitat o un col·lectiu per identificar-se. Aquella llengua és un element essencial de la seva identificació i cohesió com a col·lectiu. És el que en direm una llengua nacional. En la major part dels casos, la llengua d'identificació i la de referència coincideixen. Però no sempre és així. Nosaltres en som un exemple paradigmàtic.
Però bé que ho sabem.
Bé que ho sabem. El català era llengua de referència, però per fenòmens històrics anteriors i actuals, aquesta característica es va perdent i cada vegada més hi ha un traspàs cap al castellà com a llengua de referència. Però, malgrat tot, el castellà no pot ser mai llengua d'identificació. I això genera un conflicte lingüístic irresoluble. Cinquena certesa. La llengua d'identificació esdevé a la vegada llengua de referència, llavors no hi ha conflicte lingüístic. Si la llengua d'identificació no és llengua de referència, tenim un conflicte sempre obert. I què passa en el nostre cas? I en tants altres, mai una llengua que s'ha imposat injustament contra una comunitat pot arribar a esdevenir llengua d'identificació. Perquè cap procés d'autèntica identificació es pot fonamentar en un acte de violència o injustícia. I se'ns acaba el temps, però m'agradaria parlar, ni que sigui un segon, d'això que hem de seduir i no podem imposar. Com les llengües dominants imposen, i molt eficaçment, amb tots els tipus de poder, tant el poder fàctic real com el de si vols parlar amb mi i fer negocis ho has de fer en la meva llengua, etc. Nosaltres hem de seduir, però seduir té una direcció i jo he de fer que la persona que no està interessada s'interessi. Si la meva llengua no és útil, no li ofereix possibilitats. Primer hem de fer respectar la nostra llengua perquè el parlant que no és de la meva llengua vulgui seduir-me. Si el vull seduir jo, em sembla que el que faig és reafirmar-me amb la meva situació de subordinació.
Pere Martí, ha estat intensíssim avui. Hem de mastegar bé tot això que ens has dit, totes aquestes certeses.
En soc conscient i admeto que ha sigut molt atapeït. Per tant, si més endavant algú dels nostres estimable audiència o tu mateixa creus que hi ha alguna cosa que s'ha d'explicar millor, ho farem.
Gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Recollim en aquest darrer flash informatiu algunes de les notícies que marquen l'actualitat al Penedès. L'Ajuntament de Cunit puja la taxa de la brossa. Dijous va tenir lloc un ple extraordinari a l'Ajuntament de Cunit en el qual s'hi van tractar dos únics punts de l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana. En primer lloc, es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 3.13, reguladora de la prestació del servei de recollida de residus municipals. La proposta aprovada es basa en la normativa europea i l'objectiu és ajustar la taxa de la brossa al cost del servei en una primera etapa. Això vol dir que el rebut passarà l'any 2024 de 155 a 198 euros mantenint la subvenció del 50% per fer ús de les deixalleries municipals mínim amb 12 entrades. Aquesta mesura és un primer pas per arribar a cobrir el cost del servei. La norma europea estableix que la taxa ha de cobrir la totalitat del cost del servei en un màxim de 3 exercicis. Pel que fa al segon punt del ple, es va aprovar la derogació de les condicions actuals a l'hora de demanar la subvenció de l'IBI per la instal·lació de sistemes energètics d'aprofitament solar que fins aquest 2023 subvencionava la meitat del rebut de l'impost de béns immobles durant 3 anys. El que el govern cunitenc vol portar a terme és un estudi durant tot 2024 per tal d'aplicar una fiscalitat més justa en base a les condicions econòmiques de les famílies. El Parlament s'oposa a les línies MAT entre Aragó i Catalunya, promogudes per Forestalia. El Parlament de Catalunya ha mostrat una àmplia majoria de vots la seva oposició a les línies de molt alta tensió que promou Forestalia i que anirien des de diversos punts d'Aragó fins a Catalunya. La moció presentada per Esquerra va demanar aturar concretament les línies Baix Cinca, Pierola, Balmuel, Vegas i la Luenga i Sona. El text destaca la ferma oposició a aquells projectes que siguin contraris al model i projecte energètic propi per a Catalunya i també demana al govern emprendre totes les mesures administratives i legals per recórrer les autoritzacions administratives a través de les declaracions d'impacte ambiental. Berta Jardí presenta La bibliotecària del front, una novel·la inspirada en Aurora Díaz Plaja. L'escriptora Berta Jardí ha presentat la novel·la La bibliotecària del front, que narra les aventures d'una jove auxiliar de biblioteca que en plena Guerra Civil emprèn un viatge amb un bibliobús per a sortir de llibres als soldats de l'exèrcit de l'Ebre, tant els que lluiten al front com els que es recuperen de les ferides sofertes en combats als diferents hospitals de sang. La novel·lista penedesenca explica que la seva cinquena i darrera obra està inspirada en la figura de la bibliotecària, escriptora i traductora Aurora Díaz Plaja. I dimarts es podrà viure a Can Trabal el joc de rol en viu La invasió aràcnida amb actors professionals. La comissió de festes de Can Trabal prepara per demà un programa d'actes per celebrar Halloween, que no deixarà ningú indiferent. En aquest 2023 s'ha fet una decidida aposta per oferir activitats especials i alguna de les propostes no té precedents a la comarca per contingut i ambició. Es tracta del joc de rol en viu La invasió aràcnida, ideat per Rúmia, Sala d'Escapisme i LAC Escape Room. La invasió aràcnida no és un passatge del terror, és un joc obert a tothom que proposa superar proves i evitar ser infectats per zombis. Per fer-ho, es tancarà la circulació als carrers propers al local social de Can Trabal i a la pista. A Invasió Aràcnida hi participen una quinzena d'actors i es disposarà de professionals del maquillatge especialitzats en temàtica fantàstica i de terror. La participació és gratuïta i els mapes per seguir el joc es poden obtenir a 7:45 del vespre davant del local social.
Penedès en xarxa.
Ara són 12:06.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
I per estar al dia de tot el que passa, primer hem de pensar nosaltres i cuidar-nos i estar al 100%. I això és el que fem els dilluns mensualment al Riquesa Salut de la mà del fisioterapeuta Adrià Solís. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui parlem de lumbàlgies, del típic lumbago, que en diem, però una lumbàlgia molt concreta i pensant en un col·lectiu molt concret, oi? Molt definit.
Exacte, sí. És un tema que anteriorment algun cop ja hem tocat, però avui ens centrarem, com bé dius, en un grup poblacional molt en concret, en una situació també, o en una temporalitat molt concreta, no? I tot això ve arrel de tenir pacients que es troben en aquesta situació, de parlar amb ells, de dir, escolta'm, va, vols que en parlem a la ràdio? Sí, ostres, de veritat ho faries? Dic, escolta'm, mira, això només és proposar-se.
No m'ho has de dir dues vegades.
Exacte, no? I estem parlant de les lumbàlgies que pateixen molts pares i mares que tenen recents nascuts o nens, nenes molt, molt petites.
Que tragines a coll, vaja, no?
Exacte.
Amunt i avall.
Exacte, exacte. I dic, doncs, anem a centrar-nos de per què és habitual, quins són els factors que ho poden arribar a desencadenar, no? I al final el tractament o acompanyament a nivell de fisioteràpia o a nivell d'exercici terapèutic es pot fer, no? Les opcions que hi ha sobre la taula, doncs per donar una miqueta de guia i acompanyament a totes aquelles persones que s'hi trobin ara en situació, no? Qui ens podria estar escoltant? Pues, gent que estigui de baixes per maternitat ara actualment, no?
O a punt de.
O a punt de. Altres oients que els hi pugui interessar, tots aquells avis i àvies que diguin, escolta'm, els nostres fills, és veritat que sempre es queixen, no sé quantos, no? Inclús que pogués ser també pels avis aquest tema d'avui, un tema molt recurrent.
Si són avis cangur, també hi poden caure.
Molt habitual, molt habitual. Escolta'm, pobres, no? Se'ls hi va dir que l'edat de jubilació era per temps personal lliure i fer el que volguessin, i molts d'ells estan, pues, com bé dius, no? fent més aviat de cangur que d'una altra cosa. Doncs bé, va, anem a centrar-nos, no?
Fent com sempre que ens defineixes el focus del dolor, la lesió, què és una lumbàlgia? On
exacte.
Fa mal això, exactament?
Anem això, pas per pas, no? Lumbàlgia. Com sempre diem, anem a descobrir aquest nom. Està format per dos, per un substantiu, que és el lumbalgo, no? Lumbàlgia, que és la zona lumbar, no? O sigui, l'esquena està dividida en diferents parts a nivell vertebral, i la part més baixa, quasi bé la més baixa, és la part lumbar, no? Doncs bé, ja ens focalitzem en aquesta zona, sí? I està acompanyat d'un sufix com és àlgia. Àlgia té un significat que vol dir dolor. Per tant, si juntem la zona lumbar amb el concepte dolor, vol dir dolor a la zona lumbar. No té massa misteri, no? Doncs bé, és un tipus de dolència, de patologia, que es pot instaurar en la zona del centre de la columna. Parlem de la zona baixa, doncs al mig d'aquesta zona, que pugui ser en un costat, que pugui ser a l'altre costat, que pugui tenir alguna certa irradiació de dolor cap a baix, cap a la galta del cul, cap a baix a la cama, tant per davant com per darrere, una miqueta d'influència. Inclús si hi hagués una afectació, que algun cop n'hem parlat, del nervi ciàtic, que baixi inclús fins a baix, inclús al peu, no? Però bé, quan estem parlant, i ara entrarem, no? Anem a la següent part del títol de la xerrada d'avui, no? Que és lumbàlgia, sí? Dolor en la zona lumbar, en pares i mares que tenen criatures recent nascudes o que tenen, doncs, això, entre 1 i 3 anys de vida i que, doncs, normalment sempre els estem traginant, els estem agafant cada dos per tres.
I pesen més, Deu ser més freqüent quan són més grandets.
I cada vegada pesen més. Doncs bé, quan ens centrem en aquest grup poblacional, també l'hem de descriure com a tal, sí? I això també a vegades és molt comú amb pares i mares primerizos, primerencs. Anem a parlar bé, perquè, escolta'm, si no... Primerencs. Doncs bé, per què ho dic, això? Ho dic perquè és quan realment hi ha un canvi potser més important a la vida de la parella, de la unitat familiar, no? Per què ho dic, això? Doncs perquè el ritme que es portava fins un moment post-embaràs és totalment diferent, no? Ens trobem situacions de persones que poden ser pues, esportivament molt actives, socialment també molt actius, sí? Hi ha un ritme laboral a darrere associat, d'acord? Que això canvia en el seu dia a dia per centrar-se pues, en el cuidat de la seva criatura, l'alimentació, la llar, etc etc. No? Algo que això ens podria semblar pues, perfectament normal, no? Anem a buscar, i per què carai, com ho relacionem tot aquest canvi amb algo com és una lumbalgia, aquest dolor lumbar amb aquests pares i mares. Doncs bé, com bé ens podem imaginar, una criatura no fa 2 metres d'alçada, fa molt poquet. Per tant, tot el que sigui moure'l per canviar-lo, per alimentar-lo, per posar-lo al cotxet, etcètera, etcètera, tot ho fem a una alçada molt menor. Per tant, com estem nosaltres? Pues la tendència és estar més acotats, no? Amb l'esquena flexionada cap a baix. Sí? I des d'aquesta posició de flexió cap a baix, que no és una posició ergonòmica, és a dir, que sigui considerada, més aviat considerada òptima o saludable pel cuidat de la nostra esquena, llavors, en aquell moment, quan estem en una posició que no ens és còmoda, és quan agafem, el movem de lloc... No?
El pes, sí, agafem la pesa,
un pes.
Que és la criatura.
Exacte. Li fiquem un pes i aquest pes el anem transferint, no? El nostre fill-filla el transferim cap a un costat, cap a un altre, amb una posició que no ens és favorable, però que a vegades doncs, no ens toca un altre, no?
Ni penses.
Al final, l'instint et porta a que vas pel recte i el primer és la criatura i després ja, si de cas, potser un mateix, no? Doncs bé, trobem aquesta situació, no? Que hi ha un canvi en l'estil de vida, en el ritme de vida, sobretot, i que li afegim situacions que altres vegades abans no teníem, que és de transferències de pesos en posicions no adequades. Vale. Llavors, clar, tenim pare o mare que prèviament no feia esport o no es cuidava i no tenia una bona tonificació general, amb molt menys temps, és molt probable que la seva zona lumbar baixa, lumbar alta, lumbar en general, se'n ressenteixi, es sobrecarregui, o inclús, que és molt, molt sovint, que amb un d'aquests gestos de transferència, pam, hi hagi aquest detonant de dolor en zona. Sí, això és molt
comú. Un gest
comú
de transferència seria agafar la criatura i aixecar-la del llit, per exemple, o passar-la al cotxet.
Totalment.
Totes aquestes pràctiques del dia a dia.
Exacte, aquestes són les habituals. De dir, ostres, és que m'he quedat aquí mig enganxada, mig enganxada. Doncs mira, vaig agafar el nen que estava al terra i el volia ficar al canviador. Simplement amb això. O sigui, són tonterietes. I bé.
I aquella persona, aquell pare, aquella mare que feia esport, està tonificat.
Exacte. Perquè aquest també és molt comú. Aquest és molt comú. I la reflexió és la següent. És aquella persona que tenia una bona tonificació, que es cuidava, que tenia una regularitat en treball muscular, evidentment suportarà millor totes aquestes transferències, tot aquest seu dia a dia, li serà una adaptació molt més fàcil. Quin és el problema? El problema és que canviem el nostre estil de vida i el ritme d'activitat muscular que feia prèviament a tenir la criatura haurà canviat completament.
Cau
en picat, sí. Un cop ja nascut la criatura i els primers mesos i primers anys de vida, no? Sí que és cert que potser aquest perfil ens els trobaríem més amb els nois que amb les noies, sí? A dia d'avui, per exemple, entre el jovent, al final la pràctica esportiva és molt habitual des de ben petits, tant els nens com les nenes, els nois i les noies, no? Potser a generacions molt més endarrere, potser era més comú, no?, que el volum de nois que exercien treball, em refereixo a nivell muscular, de força, era molt més habitual amb els nois que amb les noies. Què
sí,
vull dir amb
tot
això?
Tot i que ha canviat ara,
ha canviat
però,
per,
clar, a la recta final de l'embaràs ho deixes. Quan estàs amb la criatura recent nascuda, tampoc pots, que si la quarantena,
exacte,
que si no et dona la vida.
Exacte.
Per tant, hi ha moltes més dones.
Totalment, totalment. I és una sort perquè, en aquest cas, per exemple, dins la fisioteràpia s'ha fet molta feina focalitzada a tot el tema de la fisioteràpia uroginecològica, amb aquest acompanyament a la dona, al prepart, durant l'embaràs i al postpart, no només a conscienciar què és el que vindrà, què és el que passarà, sinó a conscienciar aquests canvis corporals, nosaltres com els podem treballar, com us podem ajudar, i sobretot a conscienciar que elles mateixes tenen un poder molt important a l'hora de treballar el seu cos, d'anar-ho recuperant. Cada cos és un món i cada cos té el seu propi procés de reparació, regeneració i readaptació a la nova situació postpart. I per sort, cada vegada hi ha una consciència molt més gran del cuidat de nosaltres mateixos, no? Però per què ho deia, això? Ho deia més que res perquè em trobo moltes situacions que és curiós de veure, perquè nois que estaven, dius, escolta'm, aquest sempre estan molt finet, no sé quantos, i és cert, i és un tema biològic també, que també els homes, en certa manera, podríem parlar psicològicament que també hi ha una preparació a que hi haurà una nova vida, sí, que és els seus fills, per tant, també es preparen perquè la seva activitat física també baixi i hi hagi aquest treball conjuntament d'unitat familiar, que això és el bo, no? Però biològicament és curiós com que també fem aquests canvis, val? Llavors, què els hi passa? Molts baixa aquesta activitat física i llavors després és quan se n'en ressenteixen. Guanyen pes, no hi ha un treball adequat a darrere, dius, escolta, més que el que em passava abans, jo abans estava bé i ara veig que, ostres, me'n sento d'aquí de les lumbars, de que no sé quantos, que tinc aquest dolor, aquesta molèstia que abans no tenia, no? Però bé, sí que és cert que és el que, com bé dius, és algo que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat bastant, i que totes les parelles joves d'avui dia, la majoria, tothom fa esport, es cuida, i quan em referia sobretot al treball muscular, al treball aquest de pes.
Força.
De força. Val? O sigui, és una cosa que s'està instaurant, que estem divulgant molt, de que és el treball, diguem-ne, més interessant per un envelliment actiu, per mantenir-nos al màxim joves possibles, per mantenir unes articulacions sanes i cuidades, no? Per tant, aquí la veritat és que cada vegada anem a més. Sempre, ara tenim el detonant de la pandèmia, no? que ens va ajudar a conèixer encara moltes més coses. Però això era un treball que ja es feia prèviament. O sigui, el treball que es fa amb les dones embarassades abans dels parts, durant tota aquesta etapa de l'embaràs, ara mateix és brutal. O sigui, jo tinc un munt de companyes dins el món de la fisioteràpia ginecològica que fan una feina excel·lent. O sigui, és molt bona feina. I gràcies a Déu també hi ha un acompanyament des de l'àmbit públic, des dels hospitals, amb les llevadores, amb els metges, les metgesses, doncs que estan fent aquest acompanyament en quant a divulgació d'informació, de dir, escolta'm, estàs embarassada, no estàs malalta, no? I jo això, amb amigues meves que s'hi troben, que estan embarassades ara actualment, jo ja els he dit, no? I esteu embarassades, no malaltes, sí? Dins les possibilitats ho hem d'anar treballant.
I és molt més fàcil treballar quan estàs embarassada que quan ja arriba la criatura.
Sí, no? Aquí és quan hi ha el canvi de la nit al dia i el 300%.
Aleshores, Adrià, si patim de lumbàlgia, tant si som pare com mare novell, que tenim aquesta criatura petita, què fem?
Vinga. Mira, la meva primera recomanació, per mi és la més fàcil de fer i és la més difícil d'executar. Que és la següent, és has d'intentar tenir ni que sigui una estona per tu. Al final, aquests primers mesos...
Això és missió impossible, l'inici.
És un caos total, no? És un caos total. Llavors, sempre intentem introduir, perquè quan moltes vegades parlem de... No, és que has de fer un treball de força, un treball de pes, etcètera, etcètera, clar, automàticament, qualsevol dels nostres oients ara mateix pensarà, pues, això és un treball de gimnàs, pur i dur, no? Hi ha un munt d'opcions, hi ha un munt d'opcions. I es poden fer treballs inclús dins la pròpia casa. O fora al pati, al parc de davant, el que sigui, amb poquíssim material, o inclús amb el nostre propi cos, que ens requerirà que 30, 40, 45 minuts de feina cada 3 dies, vale? Ai, cada 3 dies, 3 dies a la setmana, cada, amb un dia entremig sempre de descans, més o menys, que ja ens ajudarà a mantenir una tonificació com a mínim normal. No anirem cap a molt, no? Però com a mínim ens manté, no? Aquest treball de manteniment, que és molt interessant per totes aquestes persones que es troben en aquesta situació. Llavors, no buscar grans canvis, perquè ja han acabat de tenir un enorme.
Sí, sí.
Per tant, intentar, dins de l'horari que s'estableix un cop hi ha una criatura, trobar, doncs, això, aquestes mitja hora o 40 minuts solament. No estem demanant gran canvi, sinó que busquin un petit espai, sí, en aquest cas, molt probablement, segurament serà individual, que no pas en parella, o inclús també es pot, ara que dèiem, no?, que hi ha els avis cangurs, no? Li haurem de buscar un nom específic, no? Perquè ara, com que es busca noms per qualsevol cosa...
Segur que en anglès el té.
Segur, no? Doncs bé, doncs en algun moment aquest de que els avis estan cuidant, doncs això, una horeta de la criatura, ni que sigui, doncs aprofitar inclús conjuntament de dir, vinga, va, doncs ara ens hi posem els dos i ho fem, no? Evidentment, nosaltres, des de la vessant de fisioterapeutes, aquesta és la nostra recomanació, però també hem de ser conscients de que ja no és només un tema de temps, de disponibilitat, sinó també de cansanci. Al final, l'esgotament que suposa físicament, psicològicament, a fer aquest canvi de vida, a adoptar que a adaptar els teus horaris i adoptar la situació com el teu dia a dia normal, psicològicament també afecta, no? I has de fer un treball personal intrínsec i de parella, si és el cas, no? Per poder anar tirant endavant i aposentant a aquests canvis. Llavors, nosaltres també hem de ser conscients, hem de buscar alternatives com aquestes, no? 30 minutets, dies alterns, que et puguin servir, coses molt senzilletes de fer, però que dius, escolta'm, quan ho facis, intensitat, o sigui, fes-ho amb ganes, que aquests 30 minuts valguin la pena, no? Doncs trobar solucions potser més reduïdes en temps, de màxima intensitat, d'igual intensitat, i que realment els hi sigui profitós, no? Per tant, és el que dèiem, no? A vegades fem aquest treball a nivell de psicòlegs, que no és la nostra feina, ja n'hi ha de professionals que es dediquen a fer aquests acompanyaments, però sí que hem d'entendre-ho, no? Per què ho dic, això? Perquè si no, estarem donant recomanacions o consells que no serviran per res. De la mateixa manera que jo, si vinc aquí a la ràdio i em poso a parlar super tècnicament, vale, molt bé, jo sé de lo que parlaré.
Paraules que cauran en sac foradat.
Exacte, o sigui, al final la informació, que l'objectiu és que la informació arribi als oients. Doncs d'aquesta manera, també, la informació que donem hem de tenir present que ha de ser útil per les persones amb qui els hi estem donant. Sí? De la mateixa manera que amb una persona, per exemple, que tingui obesitat i que no hagi fet exercici quasi bé en tota la seva vida, doncs no li diré, doncs tu el que has de fer és cada dia anar a córrer 10 quilòmetres. És completament irreal.
I a banda d'aquest consell, aquesta mitja hora intensa tres cops a la setmana, algun altre? O si podem complir això és suficient, ens manté el to?
Si podem complir això amb unes bones pautes d'exercici, tenim molt a guanyar. Nosaltres, jo sempre dic, a la clínica de fisioteràpia, la gràcia és que no ens hagueu d'utilitzar pel vostre dia a dia, per la vostra salut. O sigui, nosaltres intentem donar unes pautes perquè tu mateix puguis generar-te salut, no? Quan ens trobem en situacions de que hi ha hagut un mal gest, que m'he quedat així mig clavat, evidentment, aquí és on entrem, la nostra feina entra, pues, a treballar a nivell de l'articulació, fer les mobilitats pertinents, a fer el treball a nivell muscular, a nivell tendinós, a nivell lligamentós, que sigui pertinent per cada persona, per buscar, pues, un equilibri perquè pugui tornar al seu dia a dia normal, no? Però sempre nosaltres insistirem en que ha d'anar buscant aquestes situacions per ells mateixos, no? Evidentment, què ens diuen? Ens diuen, mira, Adri...
No tinc temps.
No tinc temps i sé que com a mínim durant 6-8 mesos el que em demanes ara mateix ho veig inviable. Llavors què dius? Bueno, doncs cap problema. Doncs anem a fer un treball conjuntament que et serveixi, no? puntualment per pal·liar aquests dolors, com a mínim, perquè el teu dia a dia sigui el màxim portable possible, no? Llavors, aquí és on podem entrar a la nostra branca com a fisioterapeutes. Al final, conclusió final, no? Conclusió. Pares i mares del Penedès, no? Això és com un anunci, ja, que
sí. Sí, sí, fes la crida.
Pares i mares del Penedès, com si fes el minut de glòria polític. Hi ha canvis que són susceptibles a que se'ns mengin psicològicament i físicament, com pot ser tenir una criatura. Diu, però no, per això vol dir que ens hem de deixar de cuidar. Sí? Així que, mica en mica, anar trobant els espais diferents que pugueu trobar en el vostre dia a dia, sempre tenint en compte que hi ha molts professionals de salut que us poden acompanyar, que us poden aconsellar i que de ben segur us ajudaran a millorar la vostra salut.
I com sempre reivindiquem en aquesta secció, és el lema de l'Adrià Solís, riquesa és salut.
100%, sempre.
Moltes gràcies, Adrià, que tinguis bona setmana.
Igualment.
Doncs aquí acabem aquest dilluns 30 d'octubre al Penedès en Xarxa. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores i demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.